És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 245, el 32è de la 8a temporada. Avui programa 100% dedicat a tertúlia d'actualitat tecnològica. Entre molts altres temes, parlarem de Tesla, de les seves noves bateries per casa i per empresa i dels seus cotxes elèctrics. En Carles Canyo ens farà un monogràfic sobre el hardware lliure. Un món ple de possibilitats.
Sí, hardware lliure.
Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. I si ets una emissora i vols escoltar, perdona, vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la poma amb una taula en forma de sifó. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic Sergi Perucho.
Bona tarda.
Col·laborador expert Carles Canyo.
Hola, què tal?
Expert en ser expert, no?
Ens expert. Codirecció postproducció Marc Alier.
Bona tarda, aquí de cos present.
Exacte, i d'ànima cansada. Producció, conducció i direcció que us parlen, Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives graelles.
No i... saludem a les que no ens remeten.
Correcte, i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer. Com sempre, compartir que estarà amb tots vosaltres.
I avui, Tomàs, avui no és que estic tots molt contents, perquè el nostre amic i col·laborador Dani Amo ha tingut una nena, ha tingut la segona nena.
Ha sigut papa bis.
Que es diu Gina.
Gina, o sigui, ja... en honor de la Gina Tos.
No, en honor, no sé en honor d'aquí, però és, es diu Gina. La mare i la nena estan bé, en Dani, que es foti. Sí. Suposo que també deu estar mal dormit i tal, perquè... I
està
avui no està amb nosaltres. Però felicitats i una abraçada ben forta, Dani.
Un aplaudiment per la Gina, que ha estat tot molt bé. Bravo. Per la mama, sobretot per la mama.
3 quilos, 300 grams.
Déu-n'hi-do. Contacta amb nosaltres d'aquesta forma.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Tinc una mala notícia per a totes les fans del Marc Alier, i és que no el podreu veure per YouTube, perquè...
Aquesta setmana no. Bueno, però he fet una conferència ara fa una estoneta, i suposo que la tenim gravada i la pujarem al canal.
Aviat estarà al canal.
A més, jo parlant en anglès, en el meu anglès de Badalona.
I l'heu de mirar perquè per com anava vestit el Marc.
Sí, sí, avui és el monstre de les galletes.
Avui m'he posat una americana i una samarreta amb el monstre de les galetes.
Que porta un smoking, el monstre de les galetes.
Sí, clar, perquè almenys que... un té que anar elegant. L'elegància per davant de tot.
Molt bé, nois, avui per fi... Feia moltes setmanes que no havíem dedicat, que no podíem dedicar un programa, sempre teníem convidat, a 100% tertúlia. Per tant, avui relaxats,
xavals. Ara el tema convidats també va una mica malament fins a final de temporada. Bueno, estem ara... Fem feina de producció tots amunt i avall.
Hem anat omplint així, en plan, forat. En el bon sentit de la paraula. Vull dir que... No, ja comencem.
Ja comencem.
Tenia la targeta groga de la setmana passada.
Bueno, no s'acumula, és un partit nou, però vale, de moment ja estàs amonestat.
Primer tema damunt de la taula, que tothom, i tu sobretot, Marc, estàs molt emocionat, sobre el tema de les bateries domèstiques i també per negocis que ha tret la casa Tesla.
Sí, a veure...
Tu has vist la conferència.
A veure, he vist la conferència ahir per la nit.
Director general.
Pots fer com abans... per la gent que no sàpiga Tesla, que segur que ho sap
sí,
tothom.
Sí, sí, no, però... és el que anava a explicar, vale. Perquè ahir per la nit, com que el meu tinc un nen malalt que està malaltonet i tinc que fer-li companyia per la nit i em deixa dormir poc, doncs em vaig dedicar doncs, a fer una miqueta d'investigació de la història d'aquest senyor, d'un dels cofundadors de Tesla i tot el que fa. A veure, el senyor aquest es diu Elon Musk, Elon Musk, i és un senyor nascut a Sud-àfrica que va migrar a Canadà i té la nacionalitat canadenca.
Que és on vol anar el Sergi.
És on vol anar el Sergi,
si
sí,
guanya un partit que comença per C i acaba per S.
Independentment de la política.
Independentment de la política.
Anem tots cap a Canadà, cap a Andorra.
Cap a Canadà, per cert, quan treguis bitllet, digue'ns alguna cosa.
Sí, bueno, doncs el senyor aquest, en els anys 90, funda una empresa que tots coneixem, estimem, odiem, que es diu PayPal. Guanya una morterada. A veure, jo crec que PayPal ha fet coses molt bones i jo crec que el comerç electrònic no estaria on està avui en dia, sinó que sigui gràcies a PayPal. Tot i que hi ha algunes coses
però
que passen...
Va desvariar molt PayPal en els
bueno,
últims...
Però, quan aquest senyor ja se l'havia venut...
Però mira, a mi em serveix per comprar pulseres intel·ligentes en webs xines que no me fio, però que PayPal... Sí.
Exacte, i... Bueno, el senyor aquest va fer PayPal, se'l va vendre i va guanyar una morterada de calés. I el tio aquest, doncs, bàsicament, o sigui, aquest home és en Tony Stark. El Tony Stark de les pel·lícules, d'Iron Man.
Tenim, perdona, tenim portergués i psicofonies, i és, no, sóc jo, sóc jo.
És en Tomàs, no sé com ho has fet.
He fet un... Ara no em sortirà, perdoneu, és que estava jugant amb la molla del flexo.
Segona amonestació, Tomàs, sí, però provés una targeta.
Estic...
Bueno, doncs és en Tony Stark. Aquest home et deixa PayPal, se'l ven, guanya una morterada de calés i agafa i tots els seus diners els inverteix en una empresa que bàsicament, fent servir sifons, agafa i fa coets per llançar, posar coses en òrbita, per exemple satèl·lits, o bosses d'escombraries. Jo tinc ara totes les escombraries, què faig? Poso un coet, una herència, tires les escombraries, dius, ara fa futbol. Sí. Bueno, doncs,
a mi
em passa que sempre que ja m'he posat el pijama, la meva dona, tires les escombraries, i ara es foto un passeig per Badalona, que és allò...
amb la samarreta del mostre de les galetes.
Drons, podíem tirar les escombraries amb els
drons. Amb els drons.
Ui, model de negoci.
Hòstia, tirar escombraries amb els drons.
Dron brossa.
Ei, és un negoci, després d'Aerobrops, Aerobrossa.
O Brossadron.
Brossadron, molt bé, molt bé, m'agrada. Bueno, l'home aquest agafa i fot la bogeria aquesta de crear uns coets que surten, els fot en òrbita, deixen anar el que portin, el satèl·lit, la bossa d'escombraries, el que sigui, però després tornen i aterren en vertical, fent servir sifons, fent servir sifons o allò, els thrusters, que deia, els thrusters que deien a Star Trek i tal.
Però són aquells com aquelles naus que es posen amb
però és que no és, però és que no és un Challenger.
Però no és un retrocoet.
Però no, si mires les imatges, no és com un Challenger, allò que és un avió que aterra. No, no, és un perejildo de coet que aterra tipus Tintín de la Terra a la Lluna, sí. Aterrant en vertical, perfectament vertical.
Com un
Harrier.
Us en recordeu dels Harriers, aquells avions,
sí,
que se l'elevaven?
Però és que n'hi ha molts d'aquests que funcionen, passa que ja no en parlen.
Vale, doncs digues.
Doncs el tio aquest munta aquesta companyia i li funciona, perquè sembla ser que el 90% dels costos i fins i tot l'energia que es fa servir per treure un objecte en òrbita no és el fuel, sinó que és la creació del coet. I el coet es tira. Quan l'Agència Espacial Europea fa servir els Ariane 6 o els Ariane 5 aquests que els tiren, el coet es llença, queda por ahí flotant per l'espai. I aquest no, aquest li torna, amb la qual li surt a compte.
Sí, fa allò de reutilitzar, no?
És reutilitzar. És allò, una companyia aeroespacial reutilitzable, i aquest senyor el que vol és enviar és un senyor molt idealista, i el que vol és que la humanitat sigui una raça, una espècie de space ferriers, vol allò space crusaders, vol que anem amb els camioneros de l'espacio, els space trackers de Deep Purple. Doncs
tots ens hem de convertir en una mena de Han Solo.
Com seran els camioneros espacials?
Hi ha una pel·lícula que es diu Space Trackers.
Esperem que aviat tinguem la sort de tenir en aquest programa el camionero geek.
El camionero de l'espacio.
És un Han Solo, és un Han Solo de l'espacio.
El Han Solo és pirata, és un contrabandista.
Bueno, i què farem a l'espai? Farem de pirates.
De pirates, bueno, sí. Bueno, deixant això de banda, l'home aquest el que vol és això, és que l'espècie humana doncs surti del planeta Terra i resolgui tots els problemes del món. I és un dels altres problemes.
Perdona,
que...
disculpa, parèntesis. Si l'espècie humana surt del planeta Terra, el que farem serà fer malbé altres planetes que no siguin el planeta Terra, però bé.
Sí, sí. Per exemple, hi ha la trilogia aquelles del Kim Stanley Robinson, que són la trilogia de Mars, que comença amb Marte Rojo, Marte, Marte Verde i Marte Azul, on surten els ecologistes de Mart que diuen que, clar, que els homes no poden contaminar Mart, un planeta tot vermell i erm, i anem a nosaltres allà a plantar-hi coses. I és a dir que és una discussió bastant interessant de lo gilipolles que podem arribar a ser de tant en tant. Però molt interessants els llibres aquests de Kim Stanley i Robinson, si no em veu tenir prou amb el marciano, doncs la trilogia de Mars ja té uns quants anys. Doncs l'home aquest diu, hem de, a part d'anar a contaminar altres planetes, hem d'arreglar el que tenim, i un dels principals problemes doncs, és el canvi climàtic, i per resoldre el canvi climàtic hem de resoldre el sistema de transport, eliminar el motor de combustió. Llavors el que fa és crear la companyia Tesla. La companyia Tesla, que ja n'hem parlat, que és el cotxe, nosaltres volem que ens facin donacions.
De fet, es deia Tesla Motors. No?
Tesla Motors, sí, en honor en el Nikola Tesla, que és l'inventor de la corrent alterna i una figura mítica en el món de la ciència, que l'Edison el va putejar al màxim possible, i bàsicament és el que inventa el motor elèctric que fa moure els cotxes elèctrics. O sigui, la turbina que fa servir que mou els cotxes elèctrics la inventa en Nikola Tesla. Llavors, bàsicament, llavors, primera crítica, escolta, molta gent diu, et compres un Tesla, que és un cotxe elèctric, però l'enxufes a la corrent i això al final estàs cremant carbó o estàs fent... Però el que primer que hem de tenir en compte és un cotxe elèctric aprofita l'energia un 70%, aprofita un 70% d'energia, mentre que un motor de combustió interna com a molt aprofita un 35%. Mm-hmm. És a dir, que si tu vas amb corrent elèctrica, estàs, encara que faci servir carbó o gasolina per generar aquesta electricitat, és molt més eficient que no pas un cotxe d'allò.
Deixa'm fer dues reflexions. Una és, sé que vols acabar la història, sí, però dues reflexions per també deixar que beguis aigua. Una, em sembla que el que es vol no és només el cotxe de motor elèctric, sinó canviar una mica el paradigma de com, diguéssim, de la producció de l'energia. Ara en parlarem. I la segona reflexió. Tot això està molt bé, però ara els Tesla són els cotxes pijos de Califòrnia.
A veure,
ho dic per situar una mica
les
coses.
Quina és l'estratègia? Llavors, el senyor aquest, quan crea Tesla Motors, el que vol, ell bàsicament el que vol és que tots anem a eliminar el cotxe. Ell ho diu directament, vull eliminar el motor de combustió interna. El motor de benzina, el motor...
Això és carregar-se la geopolítica del món.
I és meravellós, eh? O sigui, si penses la quantitat de problemes que hi ha per culpa d'això...
En aquest país, per això és horrorós el model Tesla, perquè això vol dir que encara els donarem més poder a l'oligarquia elèctrica.
Ja en parlem d'això. Però llavors, quin és el plan maligne d'això? Perquè és aquest senyor, per exemple, al seu compte de Twitter, surt una foto d'ell amb un gatet i fent el gest aquest del ditet. Llavors, ja el llevada... perquè és en Tony Stark. Aquest senyor és... Estima'l o odia'l, però que no et quedis indiferent, perquè aquest senyor tindrà més impacte en el món que gent com l'Steve Jobs, per exemple. Poca broma, estem a mossega la poma.
A Cora no paren de parlar de l'Elon Musk. Totes les preguntes són de l'Elon Musk. Si
de l'Elon Musk? No sí, sí, sí.
Una
sí,
pregunta
sí, tothom...
és, per què s'ha fet tantes preguntes d'Elon Musk en Cora?
Bueno, va.
I més la seva dona està com un pa, més a més. Però bueno, deixem davant d'això.
Avancem la història.
El senyor que primer diu, crea el concepte del cotxe elèctric, un cotxe elèctric construït completament d'alumini, molt lleuger, aprofitant al màxim la tecnologia, i crea el primer cotxe, que és el Roadster, el Tesla S, que és un Roadster, bàsicament és un cotxe que competeix doncs, amb cotxes doncs, com Ferraris o com el Porsche 911. ¿Vale? És un cotxe, però bàsicament el que està fent és col·locar la idea i crear la imatge de marca. És un cotxe que, a més, en el moment que ho treu, doncs, tampoc és un cotxe amb moltíssima autonomia, perquè estan treballant les tecnologies. Doncs, de tot, per poder fer un cotxe elèctric viable has de resoldre moltíssims problemes. Mm. Eficiència de les bateries, el motor, mecanismes de fabricació, de producció, aprovisionament, com on endolles, quan trigues a carregar les bateries. Hi ha molts temes a resoldre i ells estan treballant en això. Ara estan a la segona etapa, que han creat el model Tesla S. Yeah. El Tesla S bàsicament és una berlina que, per entendre's, competeix amb la sèrie 5 de BMW o amb les classe E de Mercedes o amb els Audi A6, per entendre's. I competeix fins i tot de forma econòmica en preu, per un cotxe de $50,000. Els Audi A6, els BMWs i els Mercedes d'aquesta gamma,
de 50,000, sí.
En funció de l'equipament que tu hi posis. Mm. I el que passa és que, com que evidentment no hi han de fotre un motor, amb un cotxe elèctric no cal un motor, perquè el motor, diguéssim, no hi ha motor, no hi ha canvi de marxes, no existeix, perquè només és on endolles les rodes, fiques l'electrogenerador i ja està. Les bateries les foten en el xassis, amb la qual no hi ha motor, no hi ha sistema de transmissió, no hi ha canvi de marxes, l'única cosa que pots fer és ficar-hi coses a dintre. Llavors es foten una berlina on el maletero està davant i a darrere hi ha un altre maletero, però aquí poden fotre dues places de nens mirant cap endarrere. O sigui, és un set places. El cotxe és guapíssim. Porten 2 anys prometent-lo, tenen quantitat de gent que ja han carregat aquest cotxe, que han pagat per endavant i estan fotent 3 anys d'espera i estan començant a lliurar-los. Mm. I ara que ja estan illos, la següent evolució que volen fer és, en els propers 3, 4, 5 anys, és treure un model utilitari, tipus el que es coneix com un Volo Volumen o una Fragoneta, vale? Que segurament apuntaran, doncs, a la marca, doncs, sobre els 20.000 euros, aproximadament entre 15 i 25.000 euros, i on bàsicament apuntaran al mercat massiu. És a dir, que possiblement els mosseguis comencem a comprar Tesla.
Com han resolt el tema de la càrrega d'energia?
Ara com ara el que fan és el model S, l'actual, bàsicament el tema és que et diu té una autonomia de 450 quilòmetres. Déu-n'hi-do. I bàsicament el que et diu és condueix durant 3 hores i durant 20 minuts carrega'l i continua.
O sigui, para fer pipi,
o sigui, para fer pipi, fes un cafè, sí, bueno, tingues el cotxe carregant-te 25 minuts.
Si vas a fer un viatge o on el carregues, aquest és el problema.
Clar, la idea és que en les gasolineres comencin a haver-hi llocs per endollar el cotxe. Mm-hmm. Però a veure, igualment, entenc que no costa tant, diguéssim, fer posar una benzinera que puguis carregar cotxes amb distància, amb una autonomia d'aquestes de 300 quilòmetres. Si n'has de fotre una de cada 25 quilòmetres, pot costar, però si estàs parlant de cada 300 quilòmetres...
I no poden inventar uns powerbanks, però amb quantes smartphones... Com que tens tant d'espai, ho fiques allà.
Fica una cunya i expliquem-lo del powerbank.
Sí, vinga.
Perquè és interessant, de veritat.
Ara, som-hi.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Sort que el Marc avui està cansat.
Sí, no, perquè, hòstia, no ha parat, eh?
No sé què.
És que llavors tinc que tirar de forces de flaquesa.
I porta cansat perquè porta molts dies amb el pitufó fotut i no descansa.
Dormim poquet.
Vas accelerat. Aquest escapotable de l'anunci que hem de fer amb aquesta música que
sí, sí,
la
Falca,
la farem amb un Tesla Cabrio.
Una miqueta abans. Llavors, el que acaba de fer la setmana passada l'Elon Musk va agafar i va fer una presentació, un keynote, però que si estem acostumats en els keynotes aquests d'Apple, els de Samsung no, perquè són bastant eclèctics, en aquest cas va ser una keynote on la gent l'interrompia i fotia conya amb la gent, o sigui, de vegades tartamudejada, no sabia ben bé què tenia que dir, però molt fresc, molt autèntic, molt de veritat, un keynote molt interessant, em va agradar molt com comunicava.
Hi ha tres tipus de keynotes, les que estan ben fetes i realitzades en general, que són les de les Steve Jobs, les supercutres que timores de patètiques que són les de Samsung i aquestes que són estil
de Samsung de vegades l'encerta. No, però en aquest cas aquest senyor és molt interessant perquè aquest senyor no vol vendre un producte. Aquest senyor no vol vendre un producte, que és el Powerwall, el Powerwall, sinó que aquest tio el que té és una idea perquè vol resoldre el problema de les emissions de carboni. El que està dient aquest tio és que en 20 anys es pot resoldre el problema. Quan tothom està dient no, això no s'arregla,
A veure, expliquem què són les Power...
A veure, el que està fotent aquest senyor per Tesla, per poder fer els cotxes elèctrics que tinguin aquesta autonomia, pensem que, per exemple, Nissan té un motor completament elèctric que es diu Leaf i que té una autonomia de menys de 200 quilòmetres. I no té el rendiment, no, per exemple, no té l'acceleració que té el Tesla S. Mm-hmm. Vale? Llavors, el Tesla foten 450 quilòmetres perquè han desenvolupat una tecnologia de bateries i de fabricació d'aquestes bateries que els hi permet donar aquests rendiments.
I ara aquesta tecnologia la porten a l'àmbit domèstic i a l'àmbit de la petita
i la empresa. Munten amb un electrodomèstic que bàsicament seria com un radiador que tu penges a la paret. És una cosa...
Us en recordeu dels astronautes, allò que porten a darrere, que és per l'oxigen,
sí,
i tot això?
A mi això.
Em recordava una mena... Que és una mica
sembla
així aplanat.
I ho fan... I
és molt sexy,
I es fan de molts colors.
I és molt sexy, sí, la forma és sexy.
Es fa de molts colors. Mm-hmm. Bàsicament, a veure, el problema que hi ha és dir, a veure, el nostre model actual elèctric, és el que tu deies abans. Hi ha unes grans companyies que són les que generen l'electricitat a partir de cremar carbó o d'energia nuclear,
i cremar-nos
a
nosaltres,
i aquest poder fa que després puguin fer lobbies, i tens gent doncs, com Felipe González i a l'Aznar i en Zapatero i a tots els expolítics que han passat, han tocat cuixa per Espanya, estan en juntes directives de companyies elèctriques,
sí, de la banca que també està ficada en les elèctriques,
i passen coses com per exemple que des de fa uns 10 anys és il·legal que una persona es generi a casa seva la seva energia fotovoltaica.
Que això,
això és un puto escàndol.
No,
això és un puto escàndol i és per donar-los d'hòsties a tots.
Per això jo flipo molt, perquè clar,
si sisplau, si algú d'Endesa vol venir aquí a parlar-ne i a donar les excuses, li obrim el micròfon, però potser
No, li obrim el micròfon i marxarem nosaltres, el deixarem parlar sol, com a tu avui.
Sergi, què vols dir?
Si em permeteu, jo a casa, com que el meu pare és lampista, vam posar placa solar per al calentador elèctric.
I li pagues Endesa?
Quan van ficar la normativa, com que el meu pare ho va posar i se'l va pagar ell, va dir jo me lo guiso y me lo como, i el va desmuntar.
Home, clar,
no, però a veure, la normativa no és per al tema no és pel tema aigua calenta, eh?
O sigui, el si en generaves no és... més, te la cobraven.
No, és pel tema més. Fotovoltaic. És quan tu generes corrent. Perquè just abans de sortir aquesta llei, fins i tot hi havia una moguda que et donaven una subvenció, i la idea és que obligaven a les elèctriques a, si tu generaves electricitat a casa teva,
la sobrant la
portaves cap a la xarxa
i
te l'havien de comprar. O sigui, que era un negoci. I de cop i volta han canviat i no, això no només deixarem de pagar-te, sinó que és il·legal. Si el veí et veu que ho fa, ens pot denunciar, et vindrem a fotre la multa.
I si tu fiques aquesta energia en una bateria i que a casa teva també serà il·legal?
Bueno, El tema, d'entrada, evidentment, aquí a Espanya s'estava muntant, ara fot 10 anys aquí s'estava muntant per la idea que si tu estàs generant electricitat, si no la consumeixes, no hi ha bateries prou bones, per tant l'has de tornar cap a la xarxa, és lo normal. Igual que la gent que està fotent, té les plaques solars escalfant aigua, que l'eficiència per escalfar aigua amb plaques solars és brutal, però quan l'aigua està calenta ja està, i tota l'energia solar es perd, ja no, per tant,
és que aquest era el problema.
Aquest és el problema, un cop tens l'aigua calenta ja l'has escalfat i tens molta més
la capacitat de convertir-ho en electricitat emmagatzemada.
Exacte. Llavors, aquest senyor el que està dient és, a veure, si tu, i a més pensem que aquest senyor està no està pensant, per exemple, en Barcelona, on tu tens un edifici que tindrà un terrat de 100 metres quadrats i on viuen 25 veïns.
No, ni en Espanya, que hi ha molta màfia en aquest sentit.
Bueno, però ara deixem de parlar de política, perquè ja vindrà Ciutadans i ho arreglarà tot, ja ho veuràs.
Sí.
A part del tema polític, el tema és, si tu estàs, jo que sé, un senyor que viu en un mas, no estem parlant del mas, un mas enfurismat,
sí, sí,
ni res.
Mas, una masia.
Una masia, eh? Estàs amb un xalet.
Cal Xiva.
Un senyor que té un xalet, vale? I aquest senyor té una, viu a la Quinta Forca, es pot fotre unes plaques fotovoltaiques i emmagatzemar en aquest Powerwall de Tesla, emmagatzemar energia.
Poca broma, el Powerwall aquest, com es digui, pot alimentar una televisió, una rentadora.
2 kW.
2 kW
continu. I 3,3 kW a pic.
En pics, o sigui, fins i tot pots demanar-li pics. I a més, permet, en pots juntar fins a 9. És a dir, que tu pots agafar i muntar 18 kW.
He de treballar amb trifàsic, cap problema, foto 2 Teslas d'aquests i fora.
Bueno, ja està.
Exacte, poca broma, és a dir, llavors tu pots ser pràcticament dir... et pots desenxufar de la xarxa.
Què contamina? O sigui, què costa?
Ojo, que cada aparatet valia $3.600.
Doncs jo trobo que és baratíssim.
Vale, però que ara ho estem dient, te'n posen...
No, a veure, jo trobo que és baratíssim.
Depèn de la durada i el manteniment. També depèn de
no
què,
té,
què...
No té manteniment. El que sí que hi ha és que no diuen la durada.
No ho hem trobat,
eh? Mm-hmm. No hem trobat, però d'entrada no té manteniment.
No, està bé.
No té manteniment i suposo...
Recordeu tots que els que sigueu més greens, més ecologistes, fabricar això té un cost.
Sí, té un cost.
A l'interior té materials, té components químics que segur que no seran fàcils de reciclar. Vull dir que tot aquest
tema... Això s'ha de veure i que, per exemple, ja ho sabem, quan es fabriquen telèfons o es fabriquen bateries, tenim a Àfrica, que hi ha països on hi ha unes explotacions mineres absolutament inhumanes, uh-huh, i hi ha guerres i històries. O sigui, compte, a veure, no tenim informació, encara no hem llegit res sobre com es fabriquen això, quins productes i tal, però d'entrada el que això pot permetre, per exemple, gent que està vivint en una zona rural, per exemple, a Àfrica, uh-huh, on no arriba la corrent, tu pots tindre una placa solar que ara com ara, tu poses una placa solar, jo que sé, al Sàhara, i no et resol el problema perquè, és perquè, perquè de nit no tens corrent i amb aquest trasto tindries corrent per la nit i al final quan tu vols tenir llum és per la nit perquè de dia tens llum. Ara, hi ha una cosa que és un escàndol. A Alemanya arriben en certs moments de l'any, en pics, a tindre un 70% de generació d'energia renovable. A Alemanya, amb la indústria i l'activitat que tenen a Alemanya.
I el poc sol.
I amb la merda de sol que tenen a Alemanya. Mm. Vale? A l'estiu en tenen molt, però a l'hivern no en tenen gens. Mm. Per això que tenen un cap de setmana van corrents cap a Mallorca tots. Mm. Vale? O cap a Grècia que volen comprar les illes. Però això és perquè tenen una legislació que afavoreix això. Vas conduint per Alemanya i veus tots els xalets i totes les cases amb les putes fotovoltaiques allà fotudes. Mm. Que dius, què foten aquí amb aquest poc sol que fot? Doncs tots amb les fotovoltaiques allà posades. En aquí no ho estem fent. Però pot haver-hi un canvi, realment, en la presentació aquest senyor agafa i explica la quantitat, la superfície que cal per poder fer que Estats Units abandoni totalment les energies fòssils. És un quadradet superpetitet. Un quadradet superpetitet. Llavors dius, mireu la presentació perquè t'ensenya tot un mapa, un mapa d'Estats Units i és com una cinquena part d'un dels estats petits. La quantitat, diguéssim, de superfície, i aquesta superfície al final són sostres de cases. No cal muntar granges especials, històries. Llavors, jo crec que
a més és un concepte que als americans els hi va molt, que és l'autosuficiència i l'autoproducció.
I a més l'empresa, aquest tio a sobre, totes les patents que ell té les fa open source, com ja ens havia explicat amb Benjamí. És a dir, aquest tio diu, per poder resoldre el problema, diguéssim, de la generació de CO2 en tot el món, necessitaríem un parell de bilions d'aquests power packs, d'aquests power walls. Mm. I fins i tot feia el gesto del doctor Maligno.
Bilions americans.
Bilions són americans, 2.000 milions. De 2.000 milions. A veure, ja hi ha 2.000 milions de smartphones pel món, eh? O sigui, no és...
I què dius que feia el gest aquest de
clar, perquè se forra. De totes maneres, les patents d'això són open source.
No, però aquest tio està dient, diu, ara, aquest tio està fent open source les seves patents i està dient, ei, que hi hagin altres empreses que també es posin a fer aquest tipus de productes, que hi hagin altres empreses que es posin a fer cotxes elèctrics. Mhm. De fet, Tesla col·labora amb altres d'això, digues, Sergi.
Que jo vull remarcar una cosa, el que deia en Tomàs, i és que molts cops les solucions que són ecològiques per generació d'energia són les que generen protestes dels ecologistes. L'energia eòlica, jo m'he discutit amb gent que diuen és que l'eòlica mata ocells. Bueno, vols contaminar i que es morin.
És que no hi ha una solució.
No hi ha una solució equilibrada.
No hi ha una solució única, al final has de trobar
alternatives. I també hi ha solucions intel·ligents, per exemple, hi ha una autopista per allà per Mallorca que hi han posat per no molestar acústicament en els veïns d'una urbanització, i han fotut uns plafons, diguéssim, de metacrilat, que es veu que de tant en tant hi havia algun ocell que es menjava el metacrilat i d'això, i han pintat falcons. Tens el d'allò de metacrilat i enmig del d'allò i pintes una silueta d'un falcó. Hi ha cap ocell s'hi acosta. De vegades es poden buscar algunes solucions alternatives.
Bueno, Marc, a part de la teva conferència que has fet abans de mossegar la poma, ara has fet una segona conferència i t'has menjat el temps que teníem per parlar de les petites coses.
Les petites coses, però... Bueno, doncs...
Ai, aquestes petites coses de la vida. Bueno, ens anem a escoltar una mica de música per relaxar-nos i descansar.
En què posem targeta?
Avui la música ve de la mateixa gent que fa la cançó de
la música de les propostes mosseguis,
que es diuen Proleter, que han fet aquesta cançó combinat amb un tio que fa rap. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's do that again. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's get into it. A lot of things have happened since we last spoke. Like smash hopes, half empty, not as glasses broke. And I'm the captain of this crash boat. So when it's time to sink or swim, I always choose to do the backflow. I know that not a lot of humans are as sharp as I am. My modesty's my greatest quality, it's not, I'm lying. I know I'm only just alright with this heart of rhyming. No, I'm not applying myself, in fact, I'm hardly trying. But just imagine what would happen if I stuck to rapping, man. I'd probably have a helicopter and a couple mansions with some guard dogs and a bunch of fans they love attacking. Probably not, but it's fun to imagine. Hey, yeah.
I can't complain of where I'm at, I'm just happy to be here. I'd be ecstatic if we happen to have a repeat here. Thanks to Pro Leader, I'm rapping the heaters while passing the reefer, man, that's what I call having a breather. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. It's your story, so frame it how you wanna frame it. I get the picture, but that doesn't mean I've gotta hang it. I used to be a Mormon saying things like gosh and dang it. Now I'm trying to rap while I act like I don't wanna make it. So fuck a record deal. I only say that cause they haven't made the offer yet. I'm confident they never will. My only competition is myself from the year previous. It's clear to me I have to fit greediness and steer clear from that media hype and devious types. I'm booking my Expedia flights immediately. That's right, I'm leaving tonight.
No.
A tope.
Ei, hauríeu d'haver vist el bailotero que s'ha fotut el Carles aquí
amb
el
rap,
eh?
Sí, sí.
Jo és que no soc de rap, soc més de bacallà.
Oh, ia, ia, ia.
Jo en canvi, soy un mero espectador.
Bueno, tornem a baixar encara més de nivell, com cada setmana, i ara ja entrem en el racó Mossegui News, això, com cada setmana.
Des de que no hi ha en Raül estem molt, molt descontrolats.
Molt descontrolats, tio, sí, molt. Sí, fatal. Doncs bé, això, racó Mossegui News. Cada setmana i a cada programa salutem de forma especial a una de les emissores que emeten Mossega la Poma a la seva graella, i en aquesta ocasió toca fer-ho a una de nova, que és Ràdio Platja d'Aro. Una abraçada, per cert, als responsables, col·laboradors
i el senyor tècnics, Laveu.
I el senyor Laveu, ara explico d'això del senyor Laveu. Col·laboradors tècnics i els oients de l'emissora. I això, el senyor Laveu, no sabem qui és, però el director que ens permet enviar-li el text i que després el locuta o l'envia a locutar és en Joan Peric. En Joan Peric és el director de Ràdio Platja d'Aro, i des d'aquí també li volem donar les gràcies.
Té un locutor impressionant.
No sé si és ell, perquè allà, clar, l'staff són 4 o 5 i s'ho fan entre tots ells. Joan, quan rebis el programa d'aquesta setmana i ens contestis, que sempre ens contesti i ens dona les gràcies per enviar-li el programa, a part de fer-nos les falques, digue'ns qui és el senyor Laveu, que també el saludarem des d'aquí.
I tant, i tant.
Molt bé, què més coses? Sí, clar. Com sempre, animar-vos a que us deixeu comentaris. Per cert, que aquesta setmana no m'ha donat temps de revisar-ho. Comentaris, salutacions, sobretot comentaris al nostre canal a YouTube. El canal de, bueno,
sí, que la setmana passada va trigar moltíssim el vídeo en sortir, però vam tindre un desastre, i aquesta setmana ja no hem pogut ni plantar la càmera perquè hem tingut un problema organitzatiu. O sigui que no ens veurem lo guapos que estem aquesta setmana.
Exacte, YouTube. I mira que el Carles ha vingut, que no ha vingut avui en camisa de quadros, cosa excepcional.
Per evitar l'efecte Moaré,
sí.
No?
Moaré, sí. Doncs això. I també, sobretot, comentaris al nostre canal de podcast a iTunes. Més coses també de les propostes Mossegui. La setmana passada vaig prometre que faria un screencast explicant com amb un software que es diu Ukelele es podeu transformar, canviar i adaptar no només el comportament del teclat, sinó la senyera o la bandera que hi apareix. Està fet, avui ja l'he publicat i està penjat a Mossega la Poma. No l'he penjat abans perquè no teníem site on penjar-lo, ¿vale? Però ara ja tornem a tenir les IPs i les DNS
correctes.
Com
es pot dir Ukelele si és per canviar el teclat?
Jo tampoc ho sé.
Mira, hi ha una aplicació que té un temps que es diu Futulele, que era pagament, que era amb l'iPad, tenies un Ukelele. I jo havia fet un comiat d'un professor cantant en l'Algo se muere en alma quan un amigo se va, amb un iPad, el Futulele i un altre petit penjat. Tothom al bar ens mirava amb cara rara.
No, jo també t'hagués mirat encara rara.
Ara t'estic mirant jo amb cara rara, però bueno.
Bueno, recordeu que un dels nostres patrocinadors és Ironhack. Ironhack és aquest lloc on fan cursos intensius i presencials de 8 setmanes. Has de deixar-ho tot, abandonar la dona, els fills, no es poden posar malalts aquelles 8 setmanes.
No. Si es foten malalts,
parlar amb els sogres, amb els papes, amb l'empresa. T'has de tancar de manera monàstica, com si anessis a fer una, com es diu això? Un guariment, una cura a Monestir de Montserrat.
Sí. O jo sé gent que per preparar oposicions o per preparar tesis se n'havien anat a Poblet.
Sí, o a les cel·les del Santuari del Miracle.
Sí,
això, 8 setmanes...
També en sé d'un que un dia que va petar i que se'n va anar va aparèixer a la cuina tocant la bateria amb les olles i tal, perquè no aguantava tant de silenci. Li van tindre que demanar molt educadament que marxés.
Sergi, tu que te'n vols anar a Canadà?
Jo vaig fer el mateix amb l'Skyrim.
Amb què?
Amb
l'Skyrim.
Amb l'Skyrim.
Ah,
amb l'Skyrim.
Molt bé, doncs
Sergi, Targeta groga.
Doble. Doncs això, 8 setmanes per aprendre a programar web, Ruby on Rails i totes les eines que hi ha darrere, i la metodologia...
Podria anar algun allà a l'Ironhack amb una túnica de Hare Krishna mentre es aprèn a programar?
I una pantalla, hi ha una espasa láser. I també pots aprendre iOS. Al capítol 240 de Mossega la Poma trobaràs tots els detalls de com funciona Ironhack i tens una entrevista amb un dels seus membres... per saber tots els detalls. Com sabeu, si entreu a Ironhack des d'ironhack.com/mossegalapoma rebreu dues sessions introductòries prèvies a l'inici del curs de forma personalitzada i presencial. I no tenim música, per tant, abandonem el que és el racó mossegui, continuem amb temps de tertúlia i ara ho fem. Si vols, Carles, entrem... Jo tenia dues notícies ràpides, no sé si vols que les diguem, entrem amb el teu monogràfic.
Bueno, allò del Windows?
Windows no.
Bueno, els de Microsoft que han tret el... Com se'n diu?
HoloLens.
No, home, no. Han tret un kit de desenvolupament, han actualitzat el Visual Studio, i la idea és que ara pots tindre el Visual Studio funcionant...
Sí. En Mac i en Linux.
I pots fotre codi d'iOS i pots fotre codi d'Android i portar-lo a...
Però està capat. Sí, capat. Sí. No és realment la versió de Windows, del Visual Studio.
Però, bàsicament, a veure, aquí el que estan fotent aquesta gent és... és el que ja havien fet moltes vegades, allò d'extend, embrace, però han d'estar molt malament els de Microsoft que dominaven el Visual Studio de la plataforma de desenvolupament bèstia per dir, no, ei, veniu amb el codi.
Jo no estic d'acord, Marc.
D'Android? No, el canvi d'estratègia és brutal.
I si, a veure, tu dius, han d'estar molt malament. Possiblement hi hagi una part certa en això que dius, però també hi ha una... poden estar malament i fer-ho pitjor. I en aquest cas poden estar malament i jo crec que la decisió d'obrir-se és una decisió encertada.
Estan promocionant Azure com a plataforma, perquè veuen que és aquí on poden fotre calés.
Però hi havia gent que deia que això era com una trampa, perquè deien que el codi que feies que no era allò de l'Eula famós. No sé, no recordo, vau llegir l'article.
No he llegit l'article que tu fas
referència. Que no anava sempre a acord amb el programari lliure, alguna cosa així.
Bueno, el que sí, com a mínim, serà més fàcil ara que apagarem més aplicacions per Windows, sobretot per Windows, els tablets i tot això, és perquè serà més fàcil portar-les des de les plataformes iOS i Android.
Vale. Més notícies d'aquestes ràpides. Group Shark tanca.
Home, a veure, aquests eren molt guais.
Què és Group Shark?
Era un servei de streaming on la gent posava el seu contingut. Era com un YouTube d'àudio, però la gent fotia contingut amb copyright i els de Group Shark arrentaven les mans com en Pitàgores. I...
fins que les majors van començar a demandar-los i ells van començar a tancar negocis. De fet, a Alemanya
no
Group Shark
tancat,
es pagava com Spotify.
I no només han tingut que tancar, sinó que han tingut que demanar perdó. O sigui, el jutge els ha obligat a demanar perdó i a tancar i a donar-los tots els recursos que tenien, tots els servidors i tot el software i tot el que hi havia allà els han tingut que donar a les majors aquestes musicals. El que és interessant, que han tingut, jo no ho faré mai més, ens hem equivocat.
Més coses. Avui publicaves, em sembla que has sigut tu, Carles, en la comunitat mossegui de Google Plus, una notícia que parlava del model de negoci de l'Apple Watch. Penseu que l'Apple Watch, més enllà dels beneficis que pugui reportar la venda del dispositiu i la venda de les aplicacions, no hi ha publicitat. Que poca broma, això és un miracle de moment. L'Eduardo Achanco en elespectadordigital.com feia una reflexió perquè aquí no hi ha banner, no hi ha navegador, no hi ha links, no pots linkar per anar a cap lloc, vull dir que no té sentit aquest tipus de publicitat, i es plantejava quin model de negoci hi hauria darrere de l'Apple Watch, no? I deia que hi hauria...
Ho sabrem d'aquí 2 anys, Tomàs.
No, es parlava, i a mi em sembla bé, l'alternativa seria temes de promocions directes en base a proximitat.
Sí, deia, la gent no vol publicitat, vol promocions.
Sí, clar, jo estic aquí, hòstia, entres i et faig un 15% de descompte amb les sabates, no? O et regalo un segon cafè. Això pot tenir sens.
Estem tots cafeïnats.
Jo crec que està ben pensat perquè és això, contextual, estàs en un Starbucks i et surt l'oferta i tens més probabilitat de fer-ho.
Però també...
Bueno, i el senyor de Starbucks content perquè gastes més. O sigui, és al final... A tu que t'agrada això...
En aquest article deia que Google que no se sap estar adaptant a l'era post-PC com per exemple Facebook, per exemple. Perquè Google va néixer amb els banners i l'escriptori i ara amb les pantalles petites... Bueno.
Anem a entrar ara al monogràfic de Hardware Lliure. Avui, com estem canviant una mica la seqüència del programa, anem a escoltar el nostre admirat patrocinador, tot i que no sigui el punt final de la tertúlia, sinó que quedarà la part de Hardware Lliure. en honor de Càpside, la fa.
Càpside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Càpside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Càpside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Una intimitat. Diumenge.
Ara que ningú us escolta.
Diumenge, aquest diumenge de 3, que ha sigut divendres, dissabte i diumenge. No sé si dissabte o diumenge, no sé. Veig una trucada perduda del meu cap, que és el jefe de Càpside.
Devia haver escoltat el programa.
Sí. I aleshores li dic, resulta que jo no el puc trucar amb ell. No sé què ens passa amb els nostres telèfons, que ja m'hi pot trucar, però jo no li puc tornar la trucada, amb el que sempre està dubtós de si realment li foto cas. No? Ara estem en aquest moment.
Ara li poso una trucada per WhatsApp.
Pues, això li vaig dir per WhatsApp. Dic, què passa, és urgent? I em diu, és clar que és urgent, et vull criticar una cosa del programa. Dic, vale, vos, ja parlem dilluns.
Què volia?
No sé.
No t'ho he dit encara.
No, perquè ai, pobre, estava allà parant feina.
Li va agafar l'atac.
Un espasmo.
Que t'ho gravi per WhatsApp en un dia.
I ahir va sortir d'una reunió, estic explicant moltes intimitats, i ens va presentar una gent, no puc dir noms i tal, i va parlar de Mossega la Poma amb molt orgull, tot s'havia de dir, s'havia de respectar, i va dir, clar, com a mi no m'inviten, ara no puc dir mai la meva. Vull dir que abans que acabi la temporada haurem de portar-lo.
Pues haurem de fer un forat perquè tenim l'agenda
molt plena.
Jo havia pensat que podria venir en Josep amb en José Cabré. Fer una tertulia amb aquests dos.
Ells dos, jo penso que a més es cauran molt bé.
Segur.
Hardware lliure.
Bueno, monogràfic és...
Expliquem primer el concepte i després anem a veure les peces que formen part d'això.
La gent coneix el software lliure, que sigui programari pega al marc, que és allò, no? Que veuen com està el codi fet, i després això és de fa 30 anys, no? El Stallman va fer, ho hem parlat l'altre dia. No? I el hardware lliure, pues, jo diria que almenys així tan conegut és més recent, no? No sé quants anys, 4 o 5 anys, o sigui...
Que se'n comenci a parlar, sí, 4 o 5 anys comença a parlar-se.
L'Arduino, la placa Arduino, la Raspberry Pi, on estan les especificacions de com està tot fet. És a dir,
bueno, però a veure, bàsicament el hardware lliure és una derivació del Creative Commons, on tu pots agafar i publicar continguts, i en aquest cas són especificacions de maquinari. El que passa que aquestes especificacions, aquests plànols, s'estan combinant amb la producció en massa de certes plaques i de certs elements, com en aquest cas del Raspberry Pi o l'Arduino.
El que passa que dona marge a una llibertat i a una possibilitat educativa i d'aprenentatge bestial. Una capa per damunt de la capa típica del programari lliure.
Sí, primer, el potencial educatiu és enorme. Molts d'aquests projectes han començat perquè volien que ho fessin a les aules i tocant coses, Arduino, Raspberry són exemples. Però el xulo és això, no? El tenir les especificacions, qui té els coneixements i per fer aquestes coses... pot fer variacions. Arduino la va començar aquest senyor a Saragossa i ja hi ha hagut variants, per exemple la Adafruit, que és una crack que té aquesta web que parla tot de coses d'aquest estil, t'explica tutorials, te'ls ven, t'explica per exemple com anar amb les llumetes d'aquestes LEDs que van als lents petits, doncs imagina't tota la sola amb les LEDs que quan tu camines es va il·luminant, no? I això, ells han tret una placa Arduino que és així amb rodoneta i que és wearable, o sigui, i l'han fet a partir de l'Arduino, no?
És molt interessant perquè, igual que en el software lliure, mica en mica, quan es va anar consolidant, van sortir empreses de servei que donaven valor afegit al programari lliure i traien feina de sobre oferint-te serveis. En el tema del hardware lliure comencen a aparèixer empreses que fan modulets, coses, petites peces, que t'estalvien molta feina i que et concentren més en el model creatiu, no?
I no només això, mira, quan aquí, per exemple, jo soc programador informàtic, però de software.
Ja no,
al final, ja sóc vell, ja no programo, però quan jo programo o quan jo dissenyo un software sempre estàs allò, al final que tens la pantalla, tens el ratolí, tens la base de dades, és tot abstracte.
Sí.
I ara ja puc començar a dirigir projectes de grau, de fi de carrera, de màster a la Facultat d'Informàtica, on gent amb formació de software els dius, mira, és que tens aquest problema de hardware que pots utilitzar amb motors, actuadors, sensors, el que sigui, i el que abans era un problema de tenir uns coneixements, doncs, d'haver estudiat una altra cosa, perquè ara com ara estem especialitzats, o et dediques al software o et dediques a estudiar hardware i electrònica i telecos i tal, i no hi ha un intermig. En aquest cas, amb el hardware lliure, l'existència doncs, d'això de Raspberry Pi, d'Arduino Kits o fins i tot de coses que ja estan dient, tu agafes un Arduino i agafes això i fas aquestes quatre soldadures i ja tens aquest circuit muntat i ho transforma en un programa de programació. I pots fer moltes més coses, ja no estàs limitat a la pantalla.
Tu parlaves de diferents exemples a part d'aquest que has dit, no?
Sí, per exemple, la gent d'Spark que us va, un dia vam comentar aquí,
S-P-A-R-K, Spark.
No, amb K, acabat amb K.
Sí, perquè Spark eren els que dissenyen els chips i que venien de Xerox i
doncs,
tot allò.
Van treure un mòdul Wi-Fi que vam parlar aquí el seu dia, l'Spark Core, que és va ser com un Arduino però més petit i que per Wi-Fi, eh? Tu li pots connectar sensors i una bateria, etc. Pues ara han tret un que es diu Spark Electron em sembla, i que és encara més petit, també pots connectar sensors entrada i sortida, però va amb una SIM i ells mateixos t'ofereixen el pla de dades, que atenció, un pla de dades de 1 megabit per segon, però ells et justifiquen que per o n'hi ha de 3 o 4 o 5, però que per enviar petites quantitats de text és més que suficient i ells has de pagar una quantitat al mes. Imagina't, això haurà
expliquem,
unes
expliquem-ho bé, eh? Vol dir que amb un Arduino, per això va amb Arduino o amb Raspberry?
No sé si és Arduino, és, diria que no, és hardware lliure, però és molt petit, és realment quasi una mica més...
Això pots posar-ho amb una casseta al mig d'un camp?
Clar,
o
a los monegros, tu a los monegros imagina que vols, no sé, monitoritzar no sé, la humitat o jo què sé, qualsevol cosa, llavors amb una placa solar o una bateria de Tesla, no? Pues, llavors tens el xip aquest i el connectes...
Una estació meteorològica, per exemple.
I ja està, i no et cal ni wifi, ni et cal Ethernet, ni res. O sigui, amb una, mentre tinguis cobertura de telefonia mòbil, que... Bueno, igual ara els monegros no sé si arribarà, no? Però...
Ara sí, si està a prop de l'autopista, sí.
Sí.
Però ja, ja és preocupat de tenir... I a prop de l'AVE, també.
I cap a on creus que caminem? Perquè... Està clar que tu et preocupa com a professor, com a mestre, per l'aplicació directa que té. M'agradaria que expliquessis una mica si això realment ha canviat la història de les classes.
Les està canviant.
O els exàmens, o les proves, o l'orientació.
Tot això és molt lent.
Sí. Les teves classes, les que fas tu.
No, home, però
fas tu i el que feu uns quants.
Però
malauradament...
No és l'únic, hi ha més gent com
en Carles. He volgut treure aquest tema perquè avui han arribat uns kits de robòtica, que és de BQ, que són...
Perdona, parèntesis, aviat tornarem a tocar el tema de robòtica.
Sí, vindran Fede Luque, vindran Paunin.
No, en Paunin possiblement vingui la temporada que ve, però en Fede sí, segons...
Pues bueno, vam encarregar uns kits de BQ, que en realitat és una placa basada en Arduino, amb uns sensors de tota mena, i a partir d'aquí us han treballat molt bé els de BQ, perquè amb un navegador Chrome tenen un llenguatge de programació per blocs, tipus Scratch, i avui mateix...
Això de l'escratge, la idea de l'escratge ho està patant,
sí,
ho estan aplicant a tot.
Pues això, els mòduls, que veus el LED de llum, el veus dibuixat allà i llavors dius, encendido, pin 7. I en un moment han començat a fer tonteries, avui mateix, el primer dia, i m'han dit, ostres, estan al·lucinant, profe, esto es muy chulo, no sé què. O sigui,
Mola,
i al principi pots fer un petit robotet, que a més, lo típic, no? Que segueix un rastre amb un, no? d'un color per terra, robots rastrejadors, pots fer que detectin obstacles i vagin girant, hi ha qui fa pelea de robots, no? I llavors tot això motiva molt perquè és allò que deia el Marc, o sigui, no és algo abstracte.
M'agradaria que fos algo més aplicat, sincerament.
Què volia, Sergi?
Lo de l'Scratch, què coi és?
L'Scratch és un llenguatge de programació que tu programes posant peces de Lego.
Ah, és com a l'App Inventor però per a més petits, saps?
Vale, sí. Vale, gràcies.
Molt bé, alguna cosa més sobre...
Jo crec que això fomenta moltíssim coses com la creativitat. Si busqueu projectes Arduino, projectes Raspberry Pi, els hi vaig ensenyar l'altre dia un ARPA láser, vale? Tot de rajos láser.
Sí, hi ha un projecte Arduino
que fa
la del Xavi Xavier.
Tocant-la amb guants i amb protecció de ulleres.
Perdó, aquí tenim un ocupa... Tenim entre el públic algú que ha construït un ARPA láser.
I allà, música maquinorra, i allà...
Això era per el tema magnetic fields del Jamie Shelger, home.
Bueno, i pues pots fer, és molt, la gent fa coses molt creatives, la gent és allò del do it yourself, però és que estan dient ara el duo, que és do it with others, fes-ho amb altres, és a dir, fomenta molt el treball en grup.
Penseu una cosa, mireu, als anys 40 del segle passat, i això, hi havia un ordinador per tot el món. De fet, l'Asimov parlava de Multivac, que en els contes seria l'ordinador que resolia els problemes de tota la humanitat.
I un problema era que deia que els acudits els havien inventat els extraterrestres.
Sí, un altre. En els anys 50 hi havia un ordinador potser per cada país. Als anys 60 un ordinador per cada corporació. Als anys 70 un ordinador per cada departament. Als anys 80 un ordinador per cada oficina. Als anys 90 un ordinador per cada taula, per cada escriptori. ara tenim un ordinador per cada persona.
Varios.
No, ara tindrem un ordinador per cada persona, amb un mòbil. Però ara on anem és amb molts ordinadors connectats a cada ordinador. O sigui, ara la nova revolució de la informàtica, ara són precisament aquestes cosetes que es connectaran contra tot, i cal, evidentment, que en l'educació la gent comenci no només a saber com es fa, perquè cada vegada serà més fàcil fer-ho, perquè cada vegada ho és, si pots connectar des d'escratch, és tindre les idees de quines coses es poden fer. Per què pot servir això? Que és com allò que deies, per què serveix l'Apple Watch? Doncs ara com ara, per no res, per veure el Mickey Mouse. Que es veu que tu, que si fots 6 o 7 Apple Watch un al costat de l'altre, amb el Mickey Mouse, es veu que el peu del Mickey Mouse van tots a ritme, van tots iguals.
És com la menstruació de les dones. sortim.
Targeta.
Gràcies per la targeta.
Haurem de fer com en el...
No, que ens falten les propostes.
Falten
no
les propostes.
Ràpid, no
ens fotis...
no,
ja ens feia fora per la targeta. No, propostes mosseguis.
Farem una exclusió com en el hockey.
Sí.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Molt bé, la primera proposta ens arriba d'en Jordi Blanc Font. Ens parla d'una sèrie documental. N'he vist el primer i és un documental interactiu. És d'aquest canal Arte, que és francès-alemany, és un canal europeu. Em sembla que els que jo he vist estaven en francès, però bé, segueix bastant bé.
Que és com allò dels HTO, si vols que passi això vas aquí...
No, hi ha una noia que et va... Bueno, hi ha imatges, una noia que et parla, una periodista, i de cop i volta et diu, i ara fes una cosa, aleshores tu poses una URL i tota la història va...
Ai, donen feina!
Però és una feina
te divertida. Te sents a veure un documental, bueno, tu te sents i et foten el pal.
Ara entendràs per què et donen feina. El documental es diu Do Not Track.
Do not track.
Do not track. I ens explica com ens rastregen i què podem fer per evitar-ho. Repeteixo.
Bueno, això és bàsicament francès... la idea que ens explicava en Jordi Delgado, sí. De les criptopartys.
O
que...
criptofestetes.
Criptofestetes!
Busqueu a Google criptofesteta i surt al meu institut.
Sí, bueno. Per cert, que teniu una jornada de portes obertes.
Sí, aviat. Però no ho volia dir perquè és dijous a la tarda i això entra que la gent m'escolta.
Hi ha gent que ens escolta el dissabte.
Volies parlar d'una altra cosa que és de Tim Ferriss Show.
Bueno, és el podcast que ja vaig recomanar del senyor Tim Ferriss, que té un llibre que es diu La setmana laboral de 4 hores, que tothom hauria de llegir.
I que tothom hauria de fer això.
Jo
la vull, setmana laboral de 4 hores.
També recomano el llibre. Sí. I llavors l'últim...
De fet, jo tinc una setmana laboral de 4 hores. Jo treballo 4 hores i la resta estic reunit.
Ja, vale. Vinga. Escriu un llibre. Fa una entrevista a un hacker que es diu Sami Kang... Bueno, té un nom molt raro.
Com... Es diu Sami Kankar.
Això. I comença l'entrevista dient, què és això que portes un collaret aquí? És un petit USB, que és una placa Tinsy, que és una cosa hardware lliure, i diu, mira, això poso això en l'ordinador, i en un moment emula un teclat i un mouse, i t'ho toca tot perquè redirigeixi tot el tràfic a un ordinador que tinc jo, no? I és un collaret que porta aquí un USB petitet, no?
És com un amuleto, no?
I així
no?
comença l'entrevista, llavors va, està molt bé.
Dues hores llargues
i mitja
d'entrevista amb un hacker expert. Molt bé, alguna altra proposta teva, Marc? No. Aquesta setmana tranquils? Molt bé, perfecte, perquè avui quadrarem per fi el temps després de moltes setmanes que no ho hem pogut fer. Bravo! No. Bravo!
Una setmana que no et renyaran.
No, el grito huracanado que ja marxem.
Ara sí.
Molt bé, la setmana vinent a Mossegar la Poma, més. Tenim un convidat, però com no està confirmat no ho puc dir, si no tornarem a fer com aquesta setmana...
La Gina Tos, que va estar 3 setmanes seguides venint.
Va venir una setmana, pobreta, eh? Passa que tothom va venir després a veure si tornava a venir.
Jo volia recomanar un podcast a la Gina, però no és igual, no ho faré.
No, fes-ho.
No, Scanner FM és un podcast de Bruno Sokolowicz que parla amb la Gina Tos i el Benjamín Lluís Clara sobre videojocs. Molt xulo.
Tornarem a recomanar-ho de manera més formal la propera setmana perquè quedi constància exacta. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriment, idees, tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat. Seguiu-nos a Twitter @mossegalapoma. Gràcies als 6.000 seguidors que ja ens seguiu a Twitter,
molt
poca
bé,
broma,
molt bé.
I si no a YouTube, i si no també a Google+.
I no oblideu oxitocinar-vos i dopaminar-vos.
Adéu-siau.